avui també m'ha explicat, a banda d'aquest debat sobre si hi haurà o no estat d'alarma i toc de queda, que el govern de la Generalitat ha anunciat algunes ajudes, sobretot centrades en els locals de bars i restauració. Els negocis que han hagut de tancar per culpa del Covid, de la Covid, podran pagar la meitat del lloguer. Això és el que ha aprovat el govern amb un decret llei que obliga els propietaris a rebaixar-ne el preu i, per tant, reparteix els costos entre els arrendadors i els arrendataris. L'objectiu, diu el govern, és evitar el tancament d'empreses i la destrucció de llocs de treball. Podem saludar ara el Joaquim Boada, secretari general de FECASARM, que és la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musical. Senyor Boada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el senyor Joan Company, que és el president del Col·legi d'Apis de Catalunya. Senyor Company, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Començo per vostè, senyor Company, perquè, clar, a un li sobta que amb un decret llei es pugui decretar que si no hi ha un acord per la rebaixa del preu es redueixi un 50% el que un llogater paga al propietari del local. Això es pot fer o caldria un vistiplau judicial?
A veure, jo entenc que aquest decret llei ho limita amb unes circumstàncies especials derivades de la situació del Covid. Per tant, ho entenem com unes mesures totalment excepcionals i vinculades sempre amb una situació de tancament del local o de reducció de l'aforament. Per tant...
Però em refereixo, si el propietari va a la justícia i diu, escolti'm, jo havia firmat un contracte que deia que em pagava tant de lloguer i ara no pot venir un tercer, en aquest cas el govern, per dir-me que em pagui la meitat. Això es podria reproduir o no?
Sí, bé, a veure, jo el que us vull dir és que fins avui s'han signat moltíssims acords i nosaltres com a agents immobiliaris fem aquesta funció de mediació entre propietaris i llogaters. El propietari és el primer interessat en buscar solucions. És raro el cas d'aquell propietari que es tanca en banda, vull dir, tothom se'n fa el càrrec, estem en uns moments molt excepcionals i tothom ha d'assumir i ha de renunciar una mica de la seva part. Però aquesta mesura tampoc ens sembla massa bé perquè ningú es preocupa del propietari. Per tant, poder aquí, més que carregar tota la responsabilitat sempre en el propietari privat, que és el que s'està fent darrerament, potser hauria de venir més per la via d'ajudes directes en aquests sectors que han quedat tan afectats. Perquè el propietari doncs, haurà de continuar, sí que haurà de rebaixar la renta, però haurà de continuar pagant doncs tots els seus impostos, les hipoteques, els IBIs, les comunitats, en fi, les despeses no se li rebaixaran. Però, en fi, ja dic, estem en moments excepcionals i la major part dels casos sempre s'arriben a acords. I en aquest, sí. I aquest decret sí. Contempla que, en primer cas, s'ha d'intentar sempre l'acord entre les dues parts.
Queda clar, i a més és veritat que ho restringeix només a aquells locals que han hagut de tancar pels efectes del Covid, no serveix per qualsevol altre local. Senyor Boada, això els soluciona alguna cosa als propietaris de locals, als llogaters de locals que tenen un restaurant o un bar, o això no, això és la xocolata del lloro?
Bé, la veritat que no ens solventa gaire. Jo crec que s'ha volgut aportar més seguretat jurídica, però jo crec que realment no se n'ha aportat, perquè igualment, en qualsevol cas, un tribunal pot apreciar circumstàncies excepcionals, com ja s'aplica amb la clàusula rebus sic stantibus, i ja ho ha aplicat, en aquest cas, alguns jutjats, en aquest cas de Madrid, que han determinat que, per exemple, una discoteca no tenia que pagar res de lloguer, i que a partir de que s'acabés la pandèmia doncs, i pogués reobrir, doncs podria tindre que pagar el 50%, val? I per tant això és un criteri judicial que si es consolida amb sentències d'audiències provincials de diferents comunitats, doncs passarà a ser jurisprudència. Després, evidentment, jo entenc que aquesta resolució, aquesta no, modificació legislativa, també entenc que podria ser contrària a un tema de competències, perquè nosaltres ja estàvem parlant amb el Ministeri de Turisme a nivell de l'Estat perquè traslladés a les Corts a nivell estatal una modificació de la llei d'arrendaments urbans perquè s'establís ja aquesta possibilitat. Hem de recordar que per un real decret llei aprovat en l'època d'estat d'alarma es va determinar doncs, que els grans tenidors tenien que obligatòriament aplaçar els lloguers en els llogaters, però no es va deixar o es va deixar de banda tot el petit, els petits propietaris que ara que és aquest cas que es vol solventar. Però aquesta mesura, per mi, arriba tard i no solventa gaire de res, la veritat.
També s'ha aprovat, senyor Boadas, una línia d'ajudes de 40 milions directes, ens diuen, que poden suposar un ingrés de màxim 1.500 euros per cada negoci, i després una línia de crèdits de 20 milions més pel sector de la restauració del comerç. 40 milions, 20 milions, n'hi ha prou? Vostès diuen que amb això no en tenen ni per començar.
Evidentment, això no ens cobreix ni un dia de pèrdues. Per tant, s'ha de ser coherent. A veure, si es prohibeix treballar, s'ha de prohibir totes les conseqüències i no podem adoptar decisions de països rics tinguem el que tinguem, no? O sigui, no pot ser. Si tu prohibeixes treballar, has de ser conseqüent. En un cap de setmana sol s'han causat pèrdues per 315 milions d'euros. O sigui, imagineu-vos amb 40 milions que fem. Portem ja entre tancaments, reduccions d'aforament, reduccions d'horari, reduccions ara Terrassa sí, ara Terrassa no. Tot aquest trasbals, evidentment, ens ha provocat unes pèrdues que ja no podem arribar ni a quantificar gairebé. I més si sumem l'oci nocturn, perquè l'altre dia, parlant amb el vicepresident aragonès, ens va dir que l'oci nocturn també estava inclòs. Ara resulta que no està inclòs, però també volen incloure comerç i volen que surtin 1.500 euros per establiment. És impossible. Si de restaurants ja n'hi ha prop de 40.000, evidentment sortiran com a molt, molt, 1.000 euros per local. Per tant, evidentment, això ara mateix és una quantitat totalment irrisòria. S'haurien d'aprovar quantitats de més de 1.000 milions d'euros, i amb això, amb 20.000, 30.000 euros per local, podríem començar a parlar de que s'està rescabalant alguna cosa. Però ara mateix, amb 1.000 euros, o sigui, és que no paguem res, ni les pèrdues d'un sol dia, la veritat.
Sí, perquè, senyor Boades, en l'anunci d'avui diu que aquesta mesura és per bars, restaurants, gimnasos, centres d'estètica, bingos, casinos, sales de joc i ludoteques. Aquests són els sectors que s'especifiquen en la normativa. L'oci nocturn, que vostès tenen molts associats, en queden fora? Té vostè la constatació d'això o sospita que quedaran fora?
Sí, sí, és l'última notícia que hem rebut, que l'oci nocturn queda fora, i per tant, si queda fora l'oci nocturn, però a més si afegeixen totes aquestes categories, ja, jo ja calculant així avui, ja puc comptar, però 600 euros com a molt per establiments, si han d'afegir gimnasos i comerços i totes aquestes categories del joc també. O sigui, estem parlant de 600 euros per local. O sigui, a veure, si prohibim treballar per 15 dies, que a més estàvem parlant de que potser ho prorrogarien, que això ja seria el cop letal per al sector, doncs s'ha de ser conseqüent. I si tu prohibeixes per valor de 1.000 milions, doncs poses 1.000 milions. Si no, no pots prohibir. Has d'adoptar mesures menys restrictives, perquè a part nosaltres considerem que aquesta mesura és desproporcionada. Així ho hem denunciat en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que entre avui i demà ha de resoldre i veurem si ens escolta, perquè jo crec que hi havia moltíssimes alternatives menys dràstiques amb el dret a la llibertat d'empresa que no pas l'adoptada, que és la de tancar-ho tot per igual i de forma indiscriminada per tot el territori de Catalunya, que és contrari a la llei de salut pública de Catalunya i a moltes altres normatives.
Senyor Joan Company, president del Col·legi d'Apis de Catalunya, finalment ha quedat fora, no s'ha contemplat incloure la clàusula rebus sic stantibus, de la qual n'hem parlat molt en els últims dies, en les últimes setmanes, des que el govern va anunciar que estudiaria incorporar-la al Codi Civil Català. Finalment no s'ha optat per aquesta solució. Hagués anat millor incloure aquesta clàusula o millor aquesta opció de demanar que es redueixin els contactes al 50%?
Sí, d'alguna manera, com diem, aquesta clàusula, aquesta modificació d'avui molt limitada a la situació de pandèmia, ve a recollir doncs, la clàusula rebus sic stantibus, ho diu, concreta en aquesta situació que estem ara aquests dies. Per nosaltres és positiu que es reculli la clàusula rebus sic stantibus, que en definitiva els tribunals ja l'estan aplicant. Que això estigués contemplat en el dret civil català, jo crec que era positiu. I m'ha sorprès perquè ahir estava circulant una proposta que la modificació legislativa semblava que anava en aquesta línia i a últim moment sembla ser que es va canviar. Però sempre tot el que sigui més seguretat jurídica, jo em sembla que és positiu i interessant. Però bé, sembla ser que es vol potser doncs, aprofundir més amb el redactat d'aquesta clàusula i es deixa per més endavant, doncs bé, doncs també és interessant.
Bé, doncs veurem com s'apliquen aquestes mesures, quines són les ajudes que arriben i finalment si això serveix per alguna cosa o com deia el senyor Boades, tot plegat es queda en la xocolata del lloro. Senyor Joaquim Boades, secretari general de FECASARM, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, i senyor Joan Company, president del Col·legi d'Apis de Catalunya, gràcies a tots dos per atendre'ns i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.